matins.com amb Glòria Serra.
O més aviat caldria dir que en comptes de marxar a matins.com, el Parlament de Catalunya és el Parlament qui arriba en aquest programa per boca dels seus portaveus, els representants de les forces polítiques que tenen en aquests moments representació al Parlament de Catalunya. Comença el debat parlamentari en aquest programa i ho comença fent, com sempre, la salutació, la primera salutació als nostres convidats, són senyor Felip Puig. Bon dia, senyor Puig.
Molt bon dia.
És el portaveu de Convergència i Unió, senyor Miquel Iceta. Bon dia, senyor Iceta.
Hola, bon dia.
El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans pel Canvi, senyor Joan Ridao. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Francesc Vendrell, bon dia.
Bon dia.
Celebrem que el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament ens hagi acompanyat perquè ha estat els últims dies per telèfon.
He portat molt malament.
Exacte, l'hem posat falta un parell de vegades. I finalment el senyor Jaume Bosch, bon dia, senyor Bosch.
Hola, molt bon dia.
Que també dèiem en aquesta nova legislatura s'estrenava, però tampoc fins avui no li hem pogut dir la salutació cara a cara al portaveu d'Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida i Alternativa. No serà amb nosaltres el representant de l'únic partit en aquests moments, el grup Mixt, el senyor Albert Rivera de Ciutadans. No ha excusat la seva presència. Per descomptat, jo crec que gairebé, senyors, podríem dir que serà un tema pràcticament únic, que són les repercussions encara de la repercussió d'aquest document, que aparentment xifra per boca de l'advocat de l'Estat la constitucionalitat del text estatutari en el document presentat davant del Constitucional, però més que la constitucionalitat, el que ha sobtat i crec que provocarà més dissensions entre vostès és el contingut, els arguments pels quals, en aquest cas, el redactor, l'advocat de l'Estat, considera constitucional el Estatut de Catalunya. Els hi poso sobre la taula la primera qüestió, doncs, com contemplen això, creuen que afavorirà o no la marxa de l'Estatut al Constitucional i la seva futura aplicació. Fem, ja els hi recordo, una primera ronda per ordre de grup, després ja es trencarà aquesta disciplina, però la que no es trenca és la dels 2 minuts de mitjana per intervenció. Senyor Puig, si vol començar.
Sí, jo crec que el més interessant d'aquest informe no és valorar i calibrar què passarà en el Constitucional, sinó que, d'altra banda, i sobretot reflecteix l'opinió del govern. I això és el que és més preocupant. Perquè no estem davant d'un informe d'un advocat que apareix així d'alguna manera casualment, sinó que, en primer lloc, apareix el dia 2 de novembre. 2 de novembre, que és casualment l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya, en el que suposo que el Partit Socialista, un cop calibrat que es pot donar al tripartit per continuat, doncs aleshores decideix mostrar clarament quina és la seva voluntat d'interpretació de l'Estatut. I aquí és on trobem una mica el que hem vingut ja des de Convergència i Unió advertint des de fa temps, no? Que, d'una banda, tan perillosa seria una sentència del Tribunal Constitucional que vingués a retallar l'Estatut, com, d'altra banda, una sentència del Constitucional que, sense retallar-lo, l'interpretés a la baixa i el deixés en paper mullat. I la intenció del govern central que aflora a partir d'aquest informe és aquesta segona hipòtesi, no? I em dona la sensació que molta gent comença a adonar-se'n que les baralles entre PP i PSOE, també per aquest tema, són, en el fons, doncs, una maniobra de distracció. Perquè jo crec que amb diferents estils, amb diferent hostilitat, amb diferents estratègies, uns pactant-ho però després desvirtuant-ho, el resultat acaba sent el mateix, i és que Catalunya pot veure amenaçada la seva voluntat d'incrementar l'autogovern i de tenir, d'alguna manera, un reconeixement molt superior al que durant 25 anys hem vingut tenint amb l'Estatut del 79. Aquesta jo crec que és la qüestió de fons.
Senyor Iceta.
Miri, jo crec que amb aquestes coses s'ha de recordar el bàsic. Primer, sense el PSOE no hi hagués hagut estatut. Dos, si el Tribunal Constitucional li dona la raó al PP, això és una fatal notícia pel PSOE. Tres, el desplegament de l'Estatut s'està fent amb la celeritat que el propi Estatut marca, com s'ha constatat amb la comissió, amb la constitució de les comissions estatutàries, la pròpia reforma de la llei del Tribunal Constitucional, que estava encallada i tira endavant. Quatre, això vol temps, tant la sentència, no sabem quan, com el propi desplegament, i això Convergència ho sap millor que ningú, perquè es van tirar 23 anys per desplegar l'Estatut anterior i no se'l van acabar. Cinc, això planteja dificultats, sempre, perquè estem parlant d'una redistribució de poder i diners, i per tant haurem de vèncer obstacles, sens dubte. I una altra cosa, jo realment crec que el govern d'Espanya el que vol és que el Tribunal declari constitucional l'Estatut, però això trigarà temps, i per tant jo crec que no ens podem estar, alguns potser voldrien, 2 anys parlant de què farem si passa no sé què al cap de 2 anys.
Senyor Ridao.
Bé, deixi'm dir d'entrada i amb tota modèstia que el temps malauradament ve a donar la raó en part als plantejaments que van portar Esquerra Republicana a votar en contra el text estatutari, perquè de fet en els arguments de l'advocat de l'Estat hi ha bona part, diguem, dels plantejaments que el propi PSOE i el seu aliat, en aquest cas Convergència i Unió, van defensar, concretament en aspectes com la definició de Catalunya com a nació, que en definitiva va quedar com un preàmbul o un tema fonamental com era el tema del finançament, no? Ara, amb independència del grau d'afecció que tinguem per la cosa, i evidentment l'Estatut és llei, l'hem d'acatar, s'ha de desplegar i l'hem de fer efectiu, evidentment tan dolent és per al seu futur, pel seu desplegament, doncs que es pugui anul·lar algun dels seus preceptes, com que es pugui fer una interpretació rígida i a la baixa. I, per tant, el que no ens sembla acceptable, tot i recordar que aquest és un estatut que en essència va finalment ser pactat pel PSOE i per Convergència i Unió, evidentment, ja sigui per convicció, ja sigui perquè finalment el PSOE acaba sucumbint a la pressió del Partit Popular i el clima de crispació que s'ha desfermat, doncs que es pugui arribar a instrumentalitzar la dita minoria progressista en el tribunal per finalment doncs fer un plantejament allunyat d'allò que el poble de Catalunya va voler a les urnes, no? I per tant, des d'aquest punt de vista diferim de l'escenari que plantejava fa molt pocs dies el senyor Zapatero, però hi havia una sentència desfavorable o adversa farà que no passi absolutament res, doncs no, això alterarà i molt la normalitat política i institucional del país.
Senyor Vendrell.
No, jo hi ha una primera cosa que han dit el senyor Puig i el senyor Iget en la que coincideixo, perquè crec que seria bo. S'ha dit de maneres diferents que no ens passéssim dos anys, que ens passéssim dos anys o un any o sis mesos especulant sobre el que farà el Tribunal Constitucional o no amb l'Estatut, no? Perquè em sembla que això no és un joc d'atzar, ni és fer quinieles del futbol, és una cosa una mica més sèria, i diguem, els coneixements jurídics de vegades dels que parlem d'això són escassos, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo preferia molt més aquest tema aparcar-lo. L'altre tema és, a mi em sembla que en comptes d'anar demonitzant les coses i en comptes d'anar amenaçant veladament, com ara amenaçant, creant unes expectatives tenebroses, no? Com ara feia el senyor Ridao al final, més valdria potser que comencéssim a ser conscients i a pensar com a lo millor resulta, ja no diria que nosaltres estiguem equivocats i que els altres tinguin la raó, diria que aquí potser les raons no són tan clares com semblava, perquè clar, quan amb l'Estatut de Catalunya dius, mira, escolti'm, hi ha el Partit Popular que presenta un recurs d'inconstitucionalitat, sempre prèviament es pot dir que el Partit Popular és el que és. Vale. A continuació dius el defensor del poble també. Sempre es pot dir que el defensor del poble també és el que és. Després resulta
que... Què vol dir això?
No, ho deixo així, perquè de seguida està a la dreta, a l'extrema dreta, aquest senyor, tal, ja està. Ja ho hem solucionat. Els dolents diuen, i per tant, com que els dolents diuen, no ho hem de tenir en compte. Després ve l'advocat de l'Estat, aquest pobre advocat de l'Estat o l'advocacia de l'Estat, que ja comença a ser un altre dolent, i d'aquí dos dies direm que és del Partit Popular. Després, per cert, he llegit avui al Mundo al matí, l'ABC no l'havia llegit, no, però el Mundo sí,
quins
no?
Diaris que llegeixes?
He llegit, no, és que els llegeixo tots. Vaja, que aquest es veu que no l'havien comprat.
Ja se't nota.
He llegit el Mundo al matí que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional un tema d'Andalusia en relació al finançament...
Fa bastant temps, diguéssim.
Sí, sí, però que resulta, a més, que ho van votar tots, menys un, però tots, o sigui...
Doncs aquí també... És aquest que el PP va recusar.
Bueno, sí, però aleshores vol dir que... Sí, però vol dir que el joc de minoria, de majories i minories i de progressistes i tal ja no és tan clar.
Vagi acabant, senyor Vendrell.
No, vull dir que potser que comencéssim a pensar que potser alguna cosa passa i potser que en comptes de fer tremendisme ens poséssim a intentar començar tots a arreglar el petit problema que vàrem muntar.